Avui, a l'Alimentació Conscient, ens acompanya la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf, l'Anna Ferrés. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Sílvia.
Aquesta vegada vens acompanyada per parlar de salut bucodental.
Exacte, avui porto una companya de l'ambulatori que em fa molta il·lusió que estigui aquí. No sé si la presento jo o la presentes tu.
Tu mateixa, que sou companyes.
Vale. Doncs mira, avui també ens acompanya la Miri Manchón, que ella és la higienista bucodental del CAP de Vilafranca Nord. Llavors avui us proposem fer aquest tàndem a nivell d'alimentació i salut bucodental. Benvinguda, Miri.
Gràcies, bon dia, noies.
Gràcies per venir a la ràdio. Com dèiem, avui proposem parlar de salut bucodental, i és clar, això és l'alimentació conscient, per tant, quin paper juguen, de quina manera incideixen els aliments, oi, Anna?
Exacte, avui, Sílvia, proposem poder treballar aquests dos termes, no?, i com un pot afavorir l'altre o com un pot també intervenir en l'altre. Que sovint sempre ens enfoquem molt en la nutrició, però tot aquest acte de la digestió, de com processem els aliments, com ens els introduïm, com els masteguem, sempre ens passa una miqueta més de llarg, i avui volem intentar aprofundir una mica en aquests termes. Llavors, per intentar entrar ja una mica més en detall, us proposo fer una miqueta de repàs de conceptes que ja hem vist moltíssimes vegades aquí en l'alimentació conscient. Però abans de dir quins són aquests aliments que ens poden afavorir més, alguns que menys, anem a repassar quins grups d'aliments tenim i què ens aporten, no? Tenim diferents grups d'aliments, que això ja ho hem parlat, no?, de la roda dels aliments, val? Llavors, si anem així grup a grup, tindríem com les verdures i les hortalisses, que després ja parlarem de què trobem a mercat. Llavors, també tenim tot el que són les fruites, després tenim els làctics, no?, la llet, el formatge, els iogurts, també làctics més de... Després trobem les proteïnes d'origen animal, no?, com la carn, l'ou, el peix, o hi ha aquesta tendència més vegetal que nosaltres sempre som molt promotores, aquests llegums, aquests fruits secs. Sí? Després també tenim el grup dels carbohidrats, els glúcids o sucres, que poden tenir molts noms. I per acabar, l'últim grup tindríem els greixos, tot el que són l'oli d'oliva, verge extra, els fruits secs, les llavors, l'alvocat... Dintre de tots aquests grups d'aliments, trobem que n'hi ha alguns que ens poden ser més beneficiosos o oferir. O
al contrari, no?
Exacte.
O incidir negativament.
Exacte, sí, o afavorir o incidir així una miqueta més negativament en la nostra salut bucodental. Llavors intentarem anar treballant una mica més cada grup. Si us sembla, entraríem en el grup dels sucres, dels carbohidrats. Crec que no és cap misteri si diem que els sucres probablement ens interfereixin negativament en la nostra salut bucodental.
Tots tenim clar que són els dolents de la pel·lícula, això sí.
Bueno, caldria veure una mica quin tipus de sucre.
Vinga,
no?
Aprenem
per veure...
més.
Sí. I dintre d'aquests sucres també hi entraríem en els làctics. No només el grup dels carbohidrats, sinó també el grup dels làctics. Dintre dels sucres trobem dos tipus de... O sigui, els sucres, si anem a pensar una mica en què són molècules químiques, ¿vale?, formades per, bueno, així a nivell de química molt bàsica, per hidrogen, carboni i oxigen. Llavors, dintre de que estan formats pel mateix, la seva estructura química pot ser una mica diferent, pot contenir més carboni o més hidrogen. Llavors, trobem dos grans sucres. Trobem el sucre ràpid o simple, que la molècula ja ens ho diu, és una molècula petita, és una molècula d'absorció ràpida, val? Que ràpidament ens arriba aquest sucre a la sang, amb la qual cosa, si jo faig un consum molt elevat, em pot pujar el sucre, afavorir la diabetis, que tot això també més d'un dia ho hem comentat. Què són aquests sucres simples? On els trobo a nivell d'aliments? Doncs el trobo en el sucre de la canya, en la mel, en la brioixeria, en els caramels, les begudes ensucrades, els sucs, i també ho podríem trobar en petita part la llet. Val? D'aquí una mica aquest punt dels làctics. Per la resta de làctics no entrarien...
La llet tal qual, sense endolcir.
Exacte, la llet tal
natural.
Qual...
Sí.
Sí, sense endolcir. Una mica. Pensem que, tot i que és un disacàrid, la llet, és a dir, que té dues molècules de sucre, però no deixa de ser que és un sucre que ens pot incidir negativament, ja no només tant pel sucre, sinó per l'ús que en fem. no? Després la Miri penso que tot això ens ho pot explorar una miqueta millor. I si anem a l'altre grup de sucres que tenim, no? Hem dit que tenim el sucre simple o ràpid, tenim el sucre complex o lent, d'absorció lenta, és a dir, em dona energia de llarga durada des de que jo l'ingereixo. No em dona l'energia aquesta de poca estona, com seria el simple. Aquí són molècules molt més grans i trobem doncs, tot el que són la llegum, la pasta, l'arròs, la patata, el pa, tots aquests que em donen un espai molt més d'energia de més temps. Sí? Llavors, com hem vist, són dos sucres diferents, amb les seves característiques químiques diferents, amb aliments molt diferents, i, per tant, la seva influència a nivell de la salut bucodental també és molt diferent.
Correcte, Anna. Al final, a part del tema de la influència dels dos tipus de sucres, trobem que no només és important aquest tipus, sinó també la textura que tenim. No és el mateix un got de llet, com hem parlat abans, que un caramel d'aquests que són més tubets, tipus sugus o alguna coseta d'aquestes. Per què? Perquè tot el que és textura més líquida, al final, amb la saliva, que és la neteja natural que tenim a la boca, la podem treure de manera més fàcil que no tot el que se'ns queda enganxat a les dents, com pot ser una galeta, algú de brioixeria... Al final, tot és sucre, però ni la textura ni com està compost és el mateix. Per què? Perquè al final el sucre lliure és una molècula, com bé ha dit la companya, és una molècula més petita, que a l'hora de dissoldre's en la boca és molt més ràpid. I llavors el tema dels complexes és el contrari. O sigui, al final són sucres, però triguen més en boca en desfer-se i doncs, en fer patologies com potser doncs, és la càries. Llavors, dit això, igual que el tema de nutrició, doncs, tema de salut bucodental, si fem un consum excessiu de sucres, sobretot dels refinats, doncs, podem tenir conseqüències negatives, com pot ser, com he dit abans, el tema de la càries. Què és la càries? La càries és una patologia bucal, és una disbiosi a nivell bactèries que ens afecta a l'esmalt, principalment de les dents. Llavors, un cop passem l'esmalt, ja és quan ja molesta, ja fa mal, ja ens poden sortir flamons, molèsties, infeccions. Clar, que per tal d'on arribar a aquest extrem, pues, hauríem de tenir cura de la nostra salut bucodental. Entre altres coses, pues, intentar ajustar una mica aquest consum de sucres, tant refinats com complexes, perquè al final, sucre per sucre, tot és sucre. Sí? Ja sigui simple o complexa.
Llavors, no hi ha un digue'm. Més bo i un més dolent, menys bo.
No, al final és... bueno, si no més dolent com a tal, sinó que uns afavoririen més o menys el tema de la producció de càries. Sí, aquest és el problema, perquè dolent com a tal no hi ha cap i bo com a tal tampoc. Perquè al final tant la nutrició com la salut bucodental és com... Ai, estem una mica amb aquest conflicte. Llavors, com podíem prevenir... el tema de la salut bucodental, no? Com hem prevenir patologies enfermetats, com pot ser la càries, entre d'altres també tenim a nivell genives i a més la periodontitis, gingivitis i a més, però amb el tema dels aliments ens centrem una mica més en la càries. Com podem prevenir això? Doncs pues, higiene. Hem de fer higiene bucodental, hem de fer prevenció, amb els nens sobretot és superimportant la prevenció, perquè al final, si podem prevenir i ensenyar i començar a treballar des de ben petitets, doncs al final arribaran adults a tenir una tècnica de raspallat correcta i uns hàbits doncs, correctes. Al final a mi m'hagués agradat moltíssim que des de petita doncs, tenir aquest concepte que tinc ara com de prevenció i de higiene i d'ensenyar i de tot això.
Quants cops al dia recomanes raspallar dins?
Pues...
La pregunta del milió, que ja la farem.
Això...
Però m'avanço.
Això jo sempre dic que depèn, perquè al final la teoria sempre són 3 vegades al dia o després de cada ingesta principal, que en principi són 3 vegades al dia. Però arribem a un dia a dia d'una persona normal i la feina, l'escola... Bueno, al final hi ha conflictes de timings horaris que pues, bueno, hi ha vegades que sí podem fer 3 vegades i altres pues, que no, que només podíem fer 2. Si fem 2, hauria de ser matí i nit, si és possible. La de la nit és la més important, perquè al final, quan anem a dormir, estem moltes hores amb descans, diguéssim, la producció de saliva es redueix moltíssim i al final la saliva és bueno,
la
netejador, sí, habitual i natural, no, que tenim a la boca. I bueno, o sigui, també tenim aliments que poden perjudicar una mica o no afavorir tant a la salut bucodental, però també tenim aliments que ens poden ajudar una mica a prevenir, no, diguéssim, aquest tipus de patologies.
Presenta'ns aquest grup d'aliments que ens ajuden.
Aquest grup d'aliments serien aliments rics en fibra, com poden ser la fruita i les hortalisses, no? Anna?
Sí, aquí tindríem el grup de les verdures i les hortalisses principalment per aquest alt contingut de fibra que ens aporten, que també sempre ho hem comentat, que a nivell de, bueno, estatal hi ha un dèficit de consum de fibra que es recomana de 25 a 30 grams al dia i que actualment doncs, n'estem fent aproximadament uns 12 grams al dia per persona. Per tant, un altre motiu amb la qual reforçar que aquest consum de fibra és sumament important i aquesta fibra doncs, es troba això en fruites, verdures i hortalisses, i que, a més, vagin amb la pell. Amb la pell, si no tenim problemes digestius, i ens senta bé.
Correcte. El fet de que les fruites, sobretot hortalisses, vagin, les consumim amb la pell, és un efecte higienitzant, no? Que fa, al final, la pell és més rígida que la part, diguéssim, per exemple, una poma, no? No és el mateix menjar una poma talladeta i pelada que sencera amb la seva pell ben neta, això per suposat. Llavors, un cop fem una mossegada a la poma, aquesta pell fa com si estiguéssim, entre cometes, netejant la dent. Fa com un arrastre tota la placa bacteriana i ens ajuda, si per exemple al migdia no podem raspallar les dents, doncs un postre bo seria una poma en pell, per exemple.
Bona idea.
Sí.
Jo m'he avançat amb la pregunta del milió, però aquí sempre hi ha una secció específica, que és el dubte del milió, i avui en cauran un parell de dubtes. Per exemple, Mary, l'ús habitual de bicarbonat, es pensa, es diu, que ajuda a tenir unes dents més blanques. És veritat o no?
No.
Mota mia.
No. L'ús del bicarbonat en consulta, això sí que ens afavoreix el tema d'emblanquir les dents. Per què? Perquè ja va acompanyat d'un tractament més específic, controlat amb el dentista o l'higienista en el moment de fer el tractament en consulta. Però si fem servir bicarbonats de manera habitual a casa, l'únic que estem fent és degradar una mica aquest esmalt, no? Que al final és... perquè en fem una idea, el bicarbonat, quan el barregem amb aigua o pastes de dents amb bicarbonat, tenen com grumolls, són rugoses. Llavors, si fem servir això de manera diària, tres cops al dia, al final el que aconseguim és trencar una mica aquesta barrera de l'esmalt, perquè la funció que tenen aquestes pastes de dents, per exemple, és netejar una mica les taquetes que se'ns poden formar per beure cafè o sense soja, o si les persones que fumen, doncs a vegades també es fan taquetes a les dents, que d'aquesta manera les podríem treure. Entre cometes, treure, perquè al final sempre tot el que sigui taques extrínseques ben enganxades, només les podem treure a consulta, perquè són bastant difícils. Però, bueno, de manera habitual podem fer servir una pasta de dents amb bicarbonat? Sí. Sí. Que hi ha moltes pastes de dents al mercat que ens diuen que se'ns emblanquien les dents al moment? Sí, però la majoria porten bicarbonats i altres ingredients com són a vegades que porten, que diuen, cristalls de llum o coses d'aquestes, que al final és visual 100% durant 10 minuts després de raspallar les dents, però després tindrem les dents igual que les teníem abans. Llavors, no, jo no recomanaria fer servir bicarbonat de manera habitual, però, evidentment, sí raspallar les dents, encara que sigui dues vegades al dia.
I un altre dubte, perquè quan la canalla és petita hi ha molt l'acostum de que abans d'anar a dormir es prenguin un got de llet calenta, per exemple. Però clar, aquests nens i nenes ja s'han raspallat les dents i després del got de llet se'n van a dormir. Això està ben fet?
No, no estaria ben fet. Com m'ha dit la companya l'Anna abans, al final la llet també és un sucre. Llavors, si prenem llet després, o llet o qualsevol altre producte després de raspallar les dents, hauríem de tornar a fer un segon raspallat de dents a la nit, perquè al final aquestes partícules ens enganxen a les dents, estiguin netes o no estiguin netes, però clar, l'últim pas que faríem seria beure la llet i anar a dormir. Llavors, com baixa també la producció de saliva durant la nit, aquesta llet el que farà és aquests sucres s'enganxaran a les dentetes i tenim temperatura i condicions perfectes per fer càries. Llavors, jo sé que hi ha vegades que o donar el pit quan són més petitets o el bibi o el que sigui al llit és com molt més fàcil, però hem de ser conscients que això podria afavorir la producció de càries.
Sortim a comprar, anem al mercat. Anna, què hi ha de temporada?
Bueno, comencen a arribar els colors, comença a arribar una mica aquesta vida ja de final de primavera. Bueno, primer, a nivell de verdures i hortalisses, continua l'època d'aquestes cebes seques, dels alls tendres, del moresc, de tot el que són les bledes, l'enciam, les pastanagues... I, a més, Sílvia, avui també us proposo l'ortiga i la rosella, ¿vale?, que habitualment són plantes silvestres, comestibles, que les tenim molt oblidades. Llavors, també és època d'aquestes dues, que si anem pel bosc, pel camp, les podem trobar molt fàcilment, ara que tot està tan verd. Sí. A més, comença la temporada de la mongeta tendra i del carbassó. Comencen aquestes primeres verdures més estiuenques, però que encara les podem recuperar a la primavera. I ja tenim les últimes, això, aquestes més productes d'hivern, de tardor, no? Aquestes coliflors, aquesta carbassa, la carxofa, que ja l'hem gaudit molt, no? Els calçots, tot el que són els espàrrecs, els espinacs i les faves, sí?
I la recepta serà amb mongeta, no? Que estàs contenta perquè comença a arribar aquesta mongeta tendra.
Sí, exacte. O sigui, aprofitant una mica que venim parlant d'aquesta fibra, no? De la importància per la salut bucodental de la fibra, una bona recepta és anar a parlar de la mongeta tendra, de la mongeta verda. Si la mongeta verda nosaltres li diem així, però hi ha en altres llocs que li diuen bajoca o amb altres tipus de nom. Llavors, comença ara la seva temporada i s'allarga fins a final d'estiu. Depèn de la varietat que jo agafi, puc trobar aquesta que és més la plana, no? La mongeta plana, que és aquesta més emparradora, i si agafo aquesta mongeta més rodona, és la de mata més baixa. Llavors, totes dues nutricionalment no es fan mal, són molt equivalents, tot depèn ja del paladar i de què ens agradi més.
No ens proposes el clàssic mongeta tendra amb patata, sinó mongeta tendra amb gambes.
Exacte, una cosa una mica més divertida. Si anem a mirar, vale, tenim a nivell d'ingredients, vinga, paper i bolígraf, que sempre ho diem, per 4 persones. Mig quilo de mongeta verda, la rodona o la plana, la que més de gust us vingui, una ceba tallada de juliana, si la voleu fer una ceba de figueres que quedi una mica més dolceta, també pot estar bé, un parell de patates petites o una mica de boniato, si ens hi agrada, 12 gambes, aproximadament unes 3 per cap, i llavors una mica ja aquí entrem en què ens agrada, un bon oli d'oliva verge, i podem posar sal al gust, si no tenim la pressió alta, i us proposo també una barreja de pebres o una miqueta de curri. Què fem amb tot això? Doncs agafem aquesta ceba ben neta, ben tallada, l'anem coent a foc lent, fins que ens quedi allò amb el xup-xup transparent. Un cop ja tinc així, hi poso la mongeta també tallada, ben neta, amb una miqueta de sal, i ho cobreixo amb una miqueta d'aigua. Ho barrejo tot bé, que es cogui això 20-30 minuts, depèn de lo tendre que sigui aquesta mongeta i el tamany que tingui. Un cop està ben cuit, triturem. Un cop ho tinc tot triturat, ho guardo un momentet, agafo aquestes gambes que comentàvem, les pelo, vale, i sofregeixo bé cap i la gamba, pelo i aprofito. Guardo un moment aquesta gamba, aprofito aquests caps i aquestes closques ben sofregit i poso una miqueta d'aigua que em redueixi una mica, ho coc a foc fort i ho colo. I aquest suquet que agafo, puc fer dues coses. Primer, ho afegeixo a la crema que ja tinc i ho acabo de triturar i que m'agafi el gust i dauradetes les gambes per sobre per decorar, o agafo la crema, la serveixo i poso les gambes per decorar i a sobre per decorar també el suquet aquest que hem fet de gambes.
Canvia, pujo de nivell, eh? Aquesta mongeta amb patata clàssica, com canvia amb les gambetes.
Totalment. I a més, si posem aquest toc del pebre o del curri també, o a l'últim moment o mentre estem coent aquestes gambes o aquesta mongeta, és una altra història.
Brutal, que diu aquell. I acabarem amb el consell del mes a càrrec de la Meritxell.
Pues sí, el consell del mes seria, que també és algo que hi ha molt de dubte, és si manual o elèctric. Llavors, depèn, com tot, al final, l'important és tenir una bona higiene bucodental, una bona tècnica i raspallar mínim 2 minuts amb una bona pasta de dents. Una pasta de dents ha de ser fluorada, amb fluor, amb 1.000 ppm per infants i 1.450 ja per adults.
Ui, això com ho mirem quan comprem la pasta?
Això ho podem mirar a la part del darrere de la pasta. Normalment, amb els ingredients, a baix de tot, fica... X número i ppm de fluor. La majoria de pasta de dents adults porten el fluor suficient, 1.450. El problema el tenim amb els infants, que normalment per nadons hi ha pasta sense fluor, i ja quan comencem 2, 3 anys, 4 anys, fins als 6, 7 anys, que ja seria una júnior, també tenim menys fluor del que toca. Però al final, anant a consulta, la higienista o el dentista segur que ens aconsella quina pasta de dents és millor, quina no. I llavors, clar, el tema raspall elèctric o manual, ens donarà igual si està ben feta la neteja, que clar, això també per ràdio és una mica difícil, però la tècnica seria segurament la més fàcil. Fer cercles, i no ens hem d'oblidar tampoc de la llengua i dels mofletes per dins, que al final també formen part de la boca. I, sobretot, hem de canviar el raspall de dents, ja sigui manual o elèctric, màxim 3 mesos o quan veiem que està una mica obert.
Que s'obre de seguida,
sí,
no?
Sí, perquè hi ha vegades que la tècnica pues, està correcta, però si és manual, per exemple, i apretem massa, el raspall no durarà 3 mesos, durarà bastant menys. Llavors hem de vigilar una mica com ho fem i la força que apliquem també, perquè al final també podem tenir problemes de la geniva i de més per apretar massa.
Molt profitosa aquesta alimentació conscient, que si voleu escoltar de nou, podeu recuperar el nostre podcast. Mary i Anna, mil gràcies per acompanyar-nos avui. Bona setmana.
Gràcies a tu.